El perquè de tot plegat.
3 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Senyor Enric Millo, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Per afegir-se en aquesta tertúlia amb l'Andreu Maiaio, amb el Vicent Sánchez, amb el Jaume Barberà i amb l'Esperança García. Jaume,
un plaer.
Digue-li.
Li he de donar el meu carnet d'identitat, senyor...
Per quin motiu?
Millo.
Per quin motiu?
Perquè ha dit que vol portar els diputats que ahir van votar favorablement al Parlament de Catalunya, a la Fiscalia. Bueno, com que si han comès algun delicte deuen tenir col·laboradors, doncs miri, jo m'autodenuncio, que té el meu carnet d'identitat. Com des d'un Parlament? Poden fer això.
I com vostè s'atreveix a dir aquesta mentida aquí en públic és que hi ha trampa?
No, perdoni, mentida?
Com vostè s'atreveix a insultar-me d'aquesta manera és que hi ha trampa?
Pues,
com vostè té la gosadia de dir una mentida com aquesta i quedar-se trampa?
No, si vostè...
Pot fer el favor de rectificar i demanar disculpes i dir públicament que això que acaba de dir és fals?
Rectificaré si vostè em diu què va fer ahir.
Només cal que escolti les meves paraules, amb això n'hi haurà prou.
Doncs digui-les ara.
Doncs miri, jo vaig advertir que allò que el Parlament estava a punt de votar era probablement una il·legalitat, i que, per tant, demanava que s'exclogués de l'ordre del dia aquell punt que suposava un acte de desobediència cap a una sentència del Tribunal Constitucional. A partir d'aquí vaig dir, i en el cas de que aquesta votació sigui secreta, perquè és el que els serveis de la Cambra ens havien dit que passaria, demano que la mesa lliuri la llista dels diputats que intervenen en la votació, perquè aquells que no intervindrem, vull que quedi clar que no hem intervingut. Però, i vaig continuar dient, si la votació no és secreta, no caldrà, perquè tothom sabrà què ha votat cadascú. Això no té res a veure amb el que vostè
per
acaba de dir,
a la
ni té res a veure amb les barbaritats que he escoltat quan he escoltat l'editorial d'aquest programa acusant-me d'ajudes, de delató, etc.
No,
l'editorial d'avui d'aquest programa, aquell és que he escoltat.
No digui això.
L'editorial, bueno, la seva editorial no. La seva editorial d'avui realment comparteixo moltes de les coses que li he dit, cosa que no és habitual,
ja
però en canvi avui he dit coses que comparteixo. Però hi ha hagut una persona que ha fet un editorial acusant-me a mi d'ajudes, de delató, etc. Ho trobo gravíssim, ho trobo inacceptable, intolerable, i que no tinc per què admetre. I llavors, clar, jo per això he fet una mica la cosa l'entrada,
sí,
i que només vinc aquí a desmentir coses.
Perdoni, per portar-nos a la Fiscalia, senyor Millo, per portar-nos a Fiscalia o no?
No, jo no porto ningú a Fiscalia. No, jo no porto ningú a Fiscalia.
Si no porta a Fiscalia, jo retiro. Però si pensa portar a Fiscalia a la llista de diputats que va votar a favor, jo li dono el meu DNI.
No penso portar ningú perquè no ho he dit, no ha estat mai la meva intenció.
Doncs ja està.
Sí, però és que no ho he dit.
Doncs ja està.
Ja, però seria interessant i seria saludable que no diguéssim coses que no són certes.
Però l'única cosa...
I crec que és necessari, a més, amb un mar de confusió en el que vivim en aquests moments, que crec que la ciutadà ja no entén absolutament res del que està passant, i crec que vostè ho està dient fa un moment, i comparteixo la quantitat de coses que es diuen que són informacions contradictòries, que a sobre afegim mentides com aquestes, que només tenen una finalitat, que és desprestigiar i criminalitzar les persones que defensem en aquests moments, els únics que defensem que les coses es facin legalment, i amb ordre, i d'acord amb la Constitució, i això per mi és defensar la llibertat i la legalitat democràtica vigent, crec que no és cap delicte, que a més ens situïn com els delinqüents, home, ja n'hi ha prou.
Però no ens confonguem.
És que n'estic fart d'això.
Senyor Millo, no, senyor Millo, no, no,
no, no,
senyor Millo, senyor Millo, no,
és que no és cap broma,
però no, perdoni,
jo no tinc per què suportar que vinc truquin familiars meus plorant perquè escolten el que diuen de mi, que és mentida, a més, m'entén el que vull dir? I llavors li agraeixo moltíssim que em doni l'oportunitat de venir a aquests micròfons amb molta audiència, a dir la veritat.
Senyor Millo,
d'aquest intent permanent de criminalització de les persones que únicament ens dediquem a fer la nostra feina i mirem de fer-ho el millor possible.
Però jo vull saber si vostès pensen portar a la Fiscalia els diputats que ahir...
No, ja he dit que no.
No.
No, però l'única cosa que passa...
És que no ho he dit mai.
Senyor Millo, l'única cosa que passa...
És una pregunta que està bé, ara li lligue, no, però és que no ho he dit mai.
Ara li lligue perquè vostè entenga i no s'excite tant, perquè es pot arribar a conclusió.
Si vostè estigués en el meu lloc, estaria molt més excitat
jo. Sempre estic excitat, m'encanta molt la vida, senyor Millo, com a vostè.
Per això li dic, jo que soc un home prudent i normal i moderat, jo soc un moderat, no?
Com jo, senyor Millo, com jo, senyor Millo, però situat...
Imagini vostè que sempre va excitat per la vida, imagini com estaria.
No, senyor Millo, jo vaig excitat, però per dins mantenc moltíssim la seguretat. I la tranquil·litat. No. A veure, jo li explique. Si vostè diu en un moment determinat que per no inculpar davant d'una possible falta o delicte als diputats que no han votat en aquella votació, que es faça pública aquella votació... I
el llistat dels que han participat.
Dels que han participat.
Si sobretot, és secreta, però vaig dir...
Si vostè diu que això no ho vam... Que jo no ho vaig sentir, que jo vaig sentir el ple...
Espera.
No. Si no el posa en dubte a vostè, lluny de la meva intenció. Però si vostè demana que això se sàpiga precisament perquè els que no han participat en aquesta votació no se sàpiga que no han incorregut en cap falta o delicte, però al cap d'un parell d'hores surten la notícia no sé si certa o falsa, que publiquen tots els mitjans, que diu que el Partit Popular portarà el contenciós administratiu i a la Fiscalia la votació, és molt difícil no lligar que aquesta llista que vostè demanava també pot ser utilitzada en contra.
És una interpretació...
Entenc,
és una interpretació, en la meva opinió, perversa, que té un objectiu clar, que és criminalitzar. Perquè una cosa no té res a veure amb l'altra. Crec que estem en el nostre dret d'impugnar acords que considerem il·legals i de recórrer davant dels tribunals acords que considerem il·legals. A més, jo com a diputat, personalment, que en aquest moment estem vivint una situació política que a mi em desagrada molt, és a dir, jo entenc un altre tipus. La política l'entenc d'una altra manera, no? Jo, per mi la política és diàleg, és negociació, és oferir alternatives, és pactar solucions. Per mi és això la política. I avui en dia, lamentablement, per desgràcia, perquè és una desgràcia, la política catalana no ens dediquem a això, no?
I l'espanyola? Perquè el senyor Rajoy estic esperant. Vostè també i jo, esperem els dos alguna alternativa.
I vostè més, molt bé. Jo estic parlant de la política catalana, que és on estic, soc diputat del Parlament de Catalunya. I a mi, com a català...
Membres del PP, també.
Com a català... el PP català, exactament. I com a català, i com a diputat del PP català, a mi em sap molt greu el que està passant a Catalunya. Perquè a mi m'agrada buscar solucions, buscar acords, buscar pactes, i avui en dia no tan sols no és fàcil trobar pactes, sinó que jo diria que pràcticament és que ningú vol pactar res, perquè sembla que és dolent pactar. És a dir, si algú arriba a algun acord, diria, escolta, tu per què arribes a un acord? Aquí no es pot arribar a acord. Ara estem radicalitzats, no? I a mi això em disgusta, què vol que li digui? Em disgusta perquè la radicalitat en moments com aquests no porta solucions. I en aquests moments els catalans necessitem solucions.
Li puc demanar una cosa que coses... entre el senyor Basté?
M'interessaria perquè tot
senyor
ha començat
Millo,
amb una conya i això n'has de parar.
Porta-li aquesta petició tan sensata des del meu punt de vista al president del govern espanyol, que és del seu partit. Vostè és del PP, és dirigent de Catalunya.
Ja li prenc nota, però d'entrada a qui li presento aquesta petició és el president Mas, que és el nostre president de Catalunya.
D'acord, però...
El Rajoy també és president
nostre. Faça-ho extensiu, que també és president de vostè i, a més, és president del seu partit.
Comencem per casa nostra i ens sembla que seria molt útil.
Com ha dit, que efectivament hi ha hagut una persona, un col·laborador en aquest programa, col·laborador en aquest cas, que avui ha fet una píndola, que és com el diem nosaltres, dient això...
Impresentable.
Perfecte, per la seva opinió, presentable. Li dic una cosa, de la mateixa manera, suposo que estarà d'acord amb el comentari que hi ha hagut anteriorment abans, que assignava el Nacho Martín Blanco. Ho dic perquè hi havia una part que opinava d'una manera i una altra que opinava d'una altra radicalment diferent.
Sí, però el Nacho m'ha semblat que no insultava ningú. I la senyora que parlava abans m'ha insultat a mi. Hi ha una diferència important aquí.
Perfecte, però queda clar, però vull dir que no pensi...
El Nacho explicava la seva opinió i l'altra senyora no.
Vale, perfecte.
Ho
dic perquè entenc perquè ho digui, d'acord, però entenc perquè ho digui que hem posat dues versions sobre una opinió, que cadascú, escolta, jo també llegeixo cada cosa amb un cantó i amb un altre, que deu
n'hi do. El que dic és que un dels opinadors és una persona educada que expressa l'opinió i l'altre no. L'altre és un maleducat que insulta. Una maleducada que insulta.
Ja queda clar la seva opinió, però repeteixo, sempre fem el mateix, sobre un tema busquem una opinió i busquem una altra diferenciada. L'altra cosa és el que pugui dir. Com, per exemple, en aquesta taula hi ha aquí l'Esperança García, a qui vostè coneix perfectament.
Perfectament. També m'ha agradat molt escoltar, m'ha sorprès, millor dit, escoltar una part de l'editorial de La Vanguardia d'avui, que jo ja l'havia llegit tota sencera, que està molt bé, a més, l'editorial. Jo la comparteixo, substancialment la comparteixo, el que diu, però en canvi aquí només han llegit un trosset de l'editorial.
Sí,
no han llegit el fragment que va immediatament abans del trosset que han llegit, que diu una cosa ben diferent i molt interessant.
Escolti'm una cosa.
És molt curiós que vostè llegeixi només el trosset en el que el senyor Marius Carol diu que el que ha fet el PP doncs no és mala praxis. Però justament abans està dient, i el que va fer el Parlament ahir estava mal fet. I hi ha alguns que volen fer la casa per la teulada sense pensar si la coberta aguanta. No? O sigui, diu les dues coses.
Si parlem de dir,
és molt equilibrada l'editorial, però tal com vostès l'han explicat, no és equilibrada l'editorial. Perquè visc a Girona per estar aquí a les 9 i vaig a les 6 del matí i ahir vaig arribar a la 1 de la matinada perquè venia d'un acte de Barcelona.
Pues venir no escoltar 2:15. Escolti, jo l'estic dient. Jo l'únic que l'estic dient. I si parlem de declaracions, és que jo estic molt tranquil de debò. I de debò, ho estic molt tranquil, perquè si parlem de declaracions i de contradeclaracions i de frases insultants i tal o no, podríem parlar d'altres històries que s'han produït. Però, en fi, com que ara no toca...
Està bé, perquè és molt interessant.
I segons quins membres del Partit Popular a Catalunya diuen alguna cosa a Madrid i una altra diferent aquí, també li dic, respecte als mitjans de comunicació, doncs també li voldria recordar que tampoc tocaria ara. Però, en fi, repeteixo. li vull preguntar, 96%, jo sap que jo sóc un defensor del dret a votar, i vostè ho sap perfectament.
Jo també.
Del dret a votar, en aquest cas que ens ocupa el 9 de novembre.
A votar un referèndum d'independència, aquí no.
I el 96% dels catalans que han aprovat mocions de suport a la consulta, què els he de dir?
Home, això és molt rellevant. Això és molt rellevant. Seria absurd negar l'evidència. És molt rellevant. Ara, doncs hauríem d'analitzar tot això, com es produeix, com s'arriba a aquest tipus de mocions, no? Quins són els regidors que voten a favor i els que voten en contra, com es pot dir que un ajuntament que acorda per majoria una cosa, allò representa a tot el 100% de la població d'aquell municipi, quan hi ha molts ciutadans d'aquell municipi que no han votat les forces polítiques que han votat a favor d'allò, i altres que ni tan sols han votat, i per tant no sabem el que pensen, no? És a dir, que en aquest sentit de la manipulació de la informació, quan s'explica aquest tipus de coses, que aquest també és important, dir que aquestes mocions són el reflex del que pensen no sé quants milions de persones que he sentit abans, jo crec que no s'ajusta a la realitat. Dit això, home, és molt rellevant. És a dir, seria negar l'evidència, dir això no és important. Això és important. Què vol dir això? Doncs vol dir que hi ha molta gent, òbviament, i molts regidors en aquest cas, més que gent, jo parlaria de regidors, hi ha molts regidors que estan d'acord amb que es pugui doncs, fer una consulta per, jo crec que uns pensen que una consulta per decidir sobre la independència, altres pensen que una consulta per donar l'opinió, altres pensen que una consulta per poder iniciar després una reforma legislativa de no sé què. És a dir, sabem que hi ha molts regidors que pensen que s'han de reformar coses. I jo també m'hi apuntaria a reformar. És a dir, jo defenso que hi ha reformes que cal fer. Ara, si vostè em diu, tots aquests pensen que s'ha de fer un referèndum d'independència per votar que sí, perquè Catalunya ha de ser independent, diria, home, no, això no.
És que això no ho ha dit ningú.
D'acord, però podria ser una interpretació.
Si no, només podré satiritzar unes coses i no les altres.
Fixa't que l'he acusat a ningú de quan he dit, però si algú digués això...
Però ahí queda eso.
Sí, perquè, home, perquè quan s'explica, jo crec que també hi ha una voluntat oculta de que s'acabi entenent això, no?
Bueno, ja, però aleshores anem a base d'implícits i d'especulacions.
Em sembla que és important. També tot això, evidentment, està preparat, organitzat i conduït, no? I té, doncs, la importància que té. És a dir, hi ha moltíssims regidors que consideren que aquí s'han de fer reformes importants i que tot això s'ha de poder canalitzar, que s'ha de poder expressar a través de la democràcia, de les votacions. I jo amb tot això, en substància, substancialment, hi estic d'acord.
Parlem de... Fem política ficció. Com creu que acabarà tot això?
Malament.
Què vol dir
això?
Això no
ve acabarà malament. Perquè el que comença malament no pot acabar bé, mai. I això fa molts, molts, molts mesos que ho estic dient, no? Les coses perquè acabin malament s'han de començar bé. I quan un comença una cosa bé, normalment acaba bé. Normalment, no sempre, eh? Si comença malament, acaba malament segur. I quan un se n'adona que el camí que ha optat no és un camí que porta un final bo, ha de ser suficientment valent per dir, escolti, m'he equivocat, aquest no és el camí. Jo mantinc l'objectiu. Perquè, escolta, si un és independentista, ho és. I això és legítim, és democràtic, i s'ho defensa legalment i per vies pacífiques, no? Ara, quan un opta per un camí, per fer una cosa, tant sí com sí, i jo faré això tant si agrada com si no, i encara que sigui anant contra la llei, i encara que sigui saltant-me la legalitat democràtica vigent, i tot això no pot acabar bé de cap manera, no? Llavors, enganyar la gent, fent-los creure que faran una cosa que no podran fer, per després generar frustració, crispació, indignació en el carrer, traslladar el conflicte al carrer, abandonar la pròpia responsabilitat com a governants, i donant-li al ciutadà la responsabilitat de resoldre coses que els que governen no saben resoldre. Tot això, jo crec que és una irresponsabilitat.
Però quan parla d'acabar malament, senyor Millo.
Malament, entengui. Per l'objectiu que persegueix qui ho està impulsant.
Però interpreto, m'agradaria interpretar les seves paraules. Quan diu que acabarà malament, vol dir que la situació de Catalunya d'aquí a un any o dos anys serà exactament la mateixa amb la qual estem ara?
No. A veure, seria... El que no sé si estarem millor o pitjor. Jo crec que tal com anem, difícilment estarem millor, perquè crec que s'ha optat per un camí equivocat. Per mi aquesta és la clau, és a dir, el camí és equivocat, és com una via morta, no és com ficar-se en una via que arriba a un lloc que s'acaba i dir, no, jo vull anar fins a, no sé on, molt lluny, no? I agafo una via que té un final que s'acaba aquí. Home, doncs no, és equivocat això, no? I llavors aquí, doncs, amb aquests eufemismes que ara comentàvem, no? Volem votar. Clar, jo també vull votar. De fet, en els últims 30 anys, quantes vegades hem votat? Més de 42 vegades.
Vostè creu que s'acabarà amb unes eleccions?
En els últims 10 anys hem votat 14 vegades. En els últims 4 anys hem votat 3 vegades.
Vostè creu que acabarà amb unes eleccions?
Sí, home, això segur. Això
I
segur,
l'any que ve?
Que no sé quan. Però que això finalment hi haurà... Clar, i sempre, a més, jo ho dic, no? La gent podrà expressar el seu vot en relació a tot aquest debat que s'ha produït de manera equivocada durant aquests anys. Equivocada, em refereixo, perquè el camí no és el correcte. Clar que sí, la gent podrà expressar-ho, això. Perquè les eleccions... O és que quan votem en les eleccions autonòmiques i en general no estem decidint sobre el nostre futur? Algú està en contra de decidir sobre el seu futur? Però si jo passo la vida explicant als meus fills que no es deixin decidir el seu futur per nosaltres, que són ells que han de decidir el seu futur. I jo també crec que jo he d'intentar decidir sobre el meu futur. Ara ho he de fer en el marc de les normes i de les regles de joc que ens hem donat entre tots, perquè jo, abans que res, soc demòcrata, i defensar la llibertat, la legalitat i la democràcia, avui en dia, hauria de ser un valor. I a Catalunya sembla que siguis un delinqüent si defenses la democràcia, la llibertat i la legalitat i la llei.
No? Vostè creu que hi ha alguna opció que es pugui arribar a votar algun dia amb el PP al govern d'Espanya, no el 9 de novembre, algun altre dia que es pugui arribar a votar un referèndum per la independència de Catalunya?
Jo crec que no depèn de que el PP governi Espanya. No depèn d'això. Jo crec que aquestes coses s'han de fer a través del diàleg i de l'acord entre totes les forces polítiques. Per tant, és igual si governa el PP, governa el PSOE o governa Podemos, per entendre'ns, no? Es tractarà de veure si som capaços entre tots de buscar fórmules que permetin expressar la voluntat d'uns i altres i entre tots construir junts el futur amb clau d'això, no? De convivència, de concòrdia, de respectar les opinions dels uns i els altres, de respecte, no? I això només es pot fer a través del diàleg. Quan un, en lloc de posar el diàleg, posa la imposició, doncs no anem enlloc. Al meu poble, Vicenç, al meu poble d'això en diuen fer entrar el clau per la cabota.
Per la cabota, no?
Per la cabota, no? El clau s'ha d'entrar per la punta, no per la cabota, no? I si poses el clau al revés, cony, no, així no vas bé, no?
Però vostè també...
I aquí n'hi ha alguns que volen fer entrar el clau per la cabota.
Vostè.
Això no pot ser.
Vostè,
no,
jo no, per què?
Jo no. Jo estic en aquest sens en una posició
no,
que és la defensa de la legalitat democràtica.
Sí, però això...
Sé que alguns pensen que això de que...
Això al meu poble...
No hi ha democràcia sense lleis, és de barbaritat. Sí,
en el meu poble això li diuen fer el John Wayne.
El John Wayne.
Entén? D'acord. La
per
llei...
Què?
Perquè sí, home, la defensa
no.
De la llei ultrança.
La llei es pot modificar.
La llei...
Estem d'acord amb això?
No.
Ah, no?
No.
Doncs jo sí.
Per poder...
La llei es pot modificar.
No.
El que no es pot és incomplir.
No. Jo li dic que no. Jo li dic que no.
Vostè deu ser dels que defensen incomplir la llei i no modificar-la.
No, però farem una cosa empírica, que vostè abans parlava d'empirisme i m'ha fet molta gràcia. Allà. És a dir, esperarem, si vos, seguint el camí que vostè diu, 100 anys, a veure si aquesta llei...
No, no.
Sí, espere. No, li dic jo, empíricament. Esperem 100 anys, a veure si els partits majoritaris espanyols de torn d'aquí a 100 anys hauran modificat una llei que permeta que el poble de Catalunya es pugui autodeterminar. I, per tant, amb això, senyor Millo, jo crec que totes les posicions ja estan clares. El que passa és el paper que pot fer cada un. Mm. I l'he vist a vostè en tota l'entrevista molt crític, sempre el veig molt crític, amb el govern de la Generalitat i amb tots els partits que acompanyen.
S'ho està fent molt malament.
Sí, d'acord. I ara li pregunto, i les pròpies responsabilitats, i les de vostès? És a dir, quan hi ha tanta i tanta gent a Catalunya que diu que vol votar o que vol una altra opció, i la reacció del govern de l'Estat és només un mur sense plantejar cap alternativa, quan la premsa de tot arreu, sensata, li diu al senyor Rajoy que fas el favor de presentar alguna alternativa, i ni tan sols tots li diuen de fer una consulta com a Escòcia, que alguns l'ho diuen, altres li diuen, no, vostè presenta alguna alternativa. Quan aquest govern no només presenta cap alternativa, sinó que des que va començar a governar, el que ha fet és recentralitzar encara més l'estat de les autonomies, amb decrets i amb lleis continus que usurpen competències de la Generalitat, aquests 24 punts que li va portar el president Mas al president Rajoy, si hi haguera un mínim d'interès per l'altra part, 23, home, com a mínim, alguna resposta hauria d'haver ja. Per tant, en allò que depèn de vostè, que és el Partit Popular, i de vostè, que és el president Rajoy, vostès creuen que ho estan fent bé?
Miri, jo li accepto, perquè no sembli que només critico, jo li accepto, sí, que quan hi ha un conflicte entre dues parts, és molt difícil que el 100% de la culpa o de la responsabilitat, per dir així, sigui només d'una part. Ja li accepto això. A més, la vida, si una cosa he après, és això, precisament, no? I durant una part important de la meva vida professional em vaig dedicar molt a fer de mediador en conflictes, no? I aleshores, mai, pràcticament, el 100% de la culpa està en una part. Mai. Això és absurd, no? Per tant, que la responsabilitat sempre és compartir això, ja li accepto com a principi. Després, el percentatge podrà ser un o no, aquí no estarem d'acord. No?
Segur que no.
Jo crec que qui ha encès aquesta metxa, que és molt difícil de pagar, no és el senyor Rajoy, és el senyor Mas.
Vostè creu?
Jo estic convençut d'això.
Qui recorre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
sí,
va ser el senyor Mas o el senyor Rajoy?
Però això no... Però aviam, si
això és l'origen de tot.
No, l'origen està fer un estatut inconstitucional. Aquest és l'origen.
I per què?
L'origen està en un pacte del Tirell excloent a una força política, que això no és democràtic, i aquests els faig fora.
I
faig un estatut sense aquests. No? Que si anem enrere, l'origen del món, l'origen s'ha de veure quin és l'origen. No? Però jo, acceptant-li això que li dic, quina és la meva opinió? Jo crec que les coses s'han de... D'entrada, s'hauria d'acceptar sempre que s'han de fer en el marc de la legalitat democràtica vigent. La democràtica vigent, que és la que tenim. I si no ens agrada, la canviem. I en aquest marc, a més, hi ha moltes possibilitats per fer coses. El senyor Mas, com vostè acaba de dir, va anar a veure el senyor Rajoy i portava una cosa cada mà. Dava amb les dues mans plenes. Amb una, li deia, deixa'm fer un referèndum d'independència a Catalunya. I amb l'altre li portava un paper amb 23 propostes per fer reformes, per negociar, per dialogar, per buscar solucions, allò que ell considera que és millor per als catalans. Molt bé. I el senyor Rajoy li va dir, mira, un referèndum d'independència a Catalunya no es pot fer. No m'ho demanis a mi perquè jo no t'ho puc donar. A més, ja t'ho ha dit el Congrés dels Diputats, això no ho pots fer. Vale? Tu pots, en el marc de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, podries fer consultes d'acord amb les teves competències. Tampoc pots fer consultes amb coses fora de les competències, no? Ara, d'aquests 23 punts, escolta, parlem-ne. Sí, parlem-ne. Escolta, que jo estic treballant sobre aquests 23 punts, eh? Jo estic treballant sobre aquests 23 punts, ja tinc un primer document fet, el govern em consta que hi treballa, a Moncloa hi ha un equip de persones treballant sobre aquests 23 punts, però sap què passa? Que és pràcticament impossible demanar-li en aquests moments al senyor Mas que segui a parlar dels 23 punts. Perquè sap què diu ell? Escolti, després del dia 9 ja hablamos.
I es posarien d'acord amb aquests 23... Perdó, Andreu, que amb aquests 23 punts... Estarien d'acord amb moltes coses o no?
Doncs miri, hi ha coses que és molt difícil, però hi ha coses que jo crec que sí.
Una majoria dels punts?
No em demani parlar de majories, perquè després farem poder a priorismes, no? Jo m'ho he estudiat, i a més hi ha un equip aquí que l'estic coordinant jo, de persones del partit, que estem estudiant aquests 23 punts, i el dia Moncloa també em consta que ho estan estudiant, i a més estic en coordinació amb ells, no? Per què? Home, perquè jo fa temps que dic que tot el que passarà fins al 9 de novembre està descomptat. Jo fa temps que parlo del 10 de novembre. I fa temps que nosaltres estem dient que després del 10 hi ha vida. I a mi m'interessa molt més parlar de què farem a partir del dia 10, de què farem d'aquí al 9, perquè d'aquí al 9, la meva opinió, que puc estar equivocat, és que està el peix venut ja. No hi ha marge, però fa mesos que no hi ha marge. Fa mesos que no es pot negociar res amb el senyor Mas, perquè ell té un objectiu, no pot renunciar a aquest objectiu, està lligat de peus i mans amb els seus socis de viatge i no pot maniobrar, no pot maniobrar ni que vulgui. No? Per tant, d'aquí al 9 està el peix venut, arribarem al 9, no hi haurà referèndum perquè no es pot fer, hi haurà una gran frustració en el carrer, algú haurà de donar explicacions de per què s'ha enganyat a la gent fent-li creure que es podia fer una cosa que no es pot fer, i després s'haurà de gestionar això, però la responsabilitat més gran, la meva opinió és que la té el senyor Mas, que és qui ha conduït cap allà, no? I a partir del dia 10 hem de resoldre problemes, Andreu, perquè la vida continua.
Bon dia, senyor Millor. Jo entenc la indignació que vostè té per l'incompliment de les lleis. L'entenc perfectament. El que no entenc és perquè vostè no manifesta la seva indignació perquè no s'hagi actualitzat el sistema de finançament autonòmic.
Bueno, mira, em toca un tema que m'agrada molt.
No, clar.
Sí.
És dir, perquè hi ha incompliment de la llei o no, amb això?
No.
Ah, no?
No.
No.
Llàstima que no porto avui la llei, que li podria llegir la llei aquí i li demostraria que no.
Però és a dir, el 2014 no s'havia de revisar el sistema de finançament.
Això ja s'està fent. El que no diu que s'hagi d'aprovar la reforma del sistema de finançament el 2014 no diu enlloc, això. No, és que és molt, molt important.
Doncs expliquem-ho.
Si m'ho deixa explicar, 30 segons, quasi un minut.
Que vulgui, menys, no tinc cap problema.
Explico. Nosaltres, el Partit Popular Català, l'any 2012, i a més va ser una ponència coordinada per mi, vàrem aprovar, a més a més, per unanimitat, només amb una abstenció, una proposta de reforma del model de finançament. Perquè el model actual considerem que és un model ineficaç, és injust i no és equitatiu, no és equilibrat. Vale? Això li diu el portaveu del Partit Popular Català. I vam fer una proposta de reforma a l'any 2012 per poder-la presentar, treballar, dialogar i tal. Per què? Perquè el model vigent actualment, el del 2009, és un model que nosaltres no hi vam participar, no ens agrada, el vam criticar, el va fer el tripartit, el senyor Puigcercós, precisament, va fer rodes de premsa, sí, va fer rodes de premsa, me'n recordo encara amb uns cartells explicant quants mils de milions d'euros guanyaria amb aquell nou model de finançament que va fer el tripartit amb el Zapatero i que avui tothom critica, és un desastre. Bueno, però el va fer qui el va fer, això no s'acostuma a recordar això. Bé, nosaltres hem dit que aquest sistema és un desastre i l'hem de reformar. I el 12 feu una reforma. Una proposta de reforma, tenint en compte que el 2014 es compleixen els 5 anys que, segons la llei, permeten la revisió, que s'ha de fer la revisió, és a dir, l'avaluació del rendiment del model, i a partir de les conclusions de la revisió, proposar, si s'escau, la reforma del model. No és obligatòria la reforma. L'últim model va estar vigent 7 anys, l'anterior, i ningú va denunciar que al cap de 5 anys ja hi havia un model nou. Va estar 7 anys vigent, perquè no és obligada la reforma del model, és obligada la revisió, la valoració i la proposta de reforma, si s'escau. Si em demana la meva opinió, jo sóc partidari de que es reformi i que, per tant, la valoració que s'està fent actualment del model doni com a conclusió, i que penso que arribarem aquí, que això es reformi. Vostè també podria dir, sí, però clar, vostès van anar a Madrid amb els seus a presentar el seu model i els van donar un cop de porta, no? Sí, doncs m'és igual, jo el segueixo defensant. Però clar, jo he de defensar allò que crec que he de defensar, i si d'entrada no agrada a tothom, inclús als meus, doncs la meva obligació és intentar-los convèncer. I jo seguiré defensant això. I encara que algú li sembli que això no s'acabarà fent mai, jo crec que sí que s'acabarà fent mai. I crec que, a més, el temps ens donarà la raó i que la reforma del model de finançament, no només per Catalunya, jo he defensat sempre el model singular, però un singular entenent i acceptant que altres comunitats també tenen les seves pròpies singularitats, que caldrà respectar. Mm. I tot això cal negociar-ho. Jo estic en aquesta línia i nosaltres creiem que no s'està incomplint la llei. S'està fent exactament el que la llei diu que s'ha de fer.
Esperança.
Bon dia, senyor Millo.
Bon dia.
Hi ha moltes persones i molts ciutadans que estan preocupats més pel 10-N que no pas pel 9 de novembre. Entre altres coses perquè hi ha més punts sobre l'agenda de la taula de la política catalana com són el cas Pujol. Mm. Vostès com a partit demanaran una comissió d'investigació perquè l'altre dia el senyor Pujol no només no va contestar sinó que fins i tot va arribar a faltar respecte als diputats que li preguntaven. Vostè creu que el fet de que hi hagi aquest procés on s'està veient doncs, les vergonyes del que van ser 23 anys de govern de Convergència i Unió ha afectat amb la direcció que està prenent Convergència i Unió com a govern amb el tema del 9 de novembre?
Aviam, aquest és un tema importantíssim. Nosaltres no tan sols demanarem la comissió, sinó que, de fet, som l'únic partit que ho va demanar. Tot just conèixer la confessió de l'expresident Pujol sobre l'existència de fons en paraïsos fiscals durant més de 30 anys, que va ser doncs, un cop molt fort a tothom, a Catalunya, a tothom, i que va generar doncs, una gran decepció a moltíssima gent al veure que precisament aquella persona que moltes vegades doncs, molts havien admirat i molts havíem doncs, reconegut la seva feina, etc., resulta que ens havia estat enganyant a tots, no? Quan vam conèixer això, el Partit Popular va ser l'únic partit que immediatament va demanar una comissió d'investigació. Ens vam quedar sols. Ho vam demanar per segona vegada, ens vam quedar sols. I la tercera vegada que ho vam demanar, altres partits s'hi van començar a afegir. I avui, aquest dematí, en el Parlament de Catalunya, d'aquí una estona, que ara quan arribi ja pràcticament estarem a prop de la votació, votarem la proposta de creació d'aquesta comissió. Jo estic convençut de que en aquests moments hi ha un intent, al meu entendre, del tot indecent, d'utilitzar precisament tot aquest procés cap a l'estat propi i la independència per tapar la corrupció que hi ha hagut a Catalunya durant molts anys. I ja no estic parlant només de la possibilitat, perquè jo no tinc la manera de demostrar-ho en aquests moments, la possibilitat de que els diners aquests que estan en paraïsos fiscals tinguin un origen vinculat a la corrupció o al cobrament il·legal de comissions per adjudicacions d'obres públiques, etc. No? No tinc la prova jo d'això, però això cal investigar-ho. Perquè no afecta només a l'expresident Pujol, afecta moltes persones que han viscut al seu voltant i que es podrien fins i tot haver aprofitat de la seva força, del seu poder, de la seva... I no només la família, hi ha fills que sabem que estan en aquests moments en casos també doncs, imputats, etc., sinó també membres dels seus governs, que avui estan en el govern actual. I per això també vàrem preguntar-li al president Mas que esveís qualsevol dubte sobre la seva honorabilitat, perquè ell va ser conseller d'Economia en aquella època, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, conseller en cap i després designat candidat a la presidència. Tot això a nosaltres ens fa pensar que s'utilitza amb molta més vehemència i força l'independentisme que Convergència no havia defensat mai, precisament per tapar tots aquests possibles casos de corrupció. I això, acabo, crec que els catalans no ho resistirien. Que no es conegui la veritat, que no es vagi a fons, que no s'investigui i se sàpiga el que ha passat, jo crec que els catalans això no ho resistirien. I per mi això és molt més important que si... altres coses que en aquests moments estan defensant.
Jaume Barberà, per acabar, sisplau. Sí,
senyor Millo, m'he fet amb la transcripció en brut de la sessió d'ahir al Parlament de Catalunya. I com que és una transcripció, diguem-ne, entre cometes, oficial, diu, aquesta transcripció està pendent de verificació i correcció. Pot contenir, doncs, errades de fidelitat i incorreccions lingüístiques i no es pot considerar com una publicació oficial. La pàgina 7 d'aquesta transcripció és on hi ha el final del seu Parlament d'ahir al Parlament de Catalunya. I vostè diu, ja acabo, presidenta, amb una apel·lació directa a tots els diputats perquè aquests actes tenen conseqüències jurídiques i legals. I les poden tenir també davant dels tribunals. I, òbviament, el grup parlamentari popular, si aquesta votació es porta a terme, òbviament que la impugnarà davant dels tribunals, perquè és on s'ha de fer. Clar. I, per tant, ja anticipem ara que demanem que si es produeix la votació no es produeixi en caràcter secret. Exacte. Si tenen clar que es pot votar, donin la cara. Exacte. Que es faci la votació per crida. Que es criden els diputats d'un a un i que digui el que pensen fer. Ja anticipo que el grup parlamentari popular no participarà en una votació que implica una desobediència clara, l'incompliment d'una llei que, sens dubte, pot tenir conseqüències legals, davant dels tribunals de justícia. Senyor Millo.
És correcte, això, no?
És correcte. Oi que sí que és correcte? Sí, sí. Doncs em permet que li torni a ensenyar el meu DNI.
No, perquè la frase en la que parlo de la llista no l'ha llegit vostè. Ve després.
No, no, jo...
Aquí no parla de la llista aquesta que vostè diu que jo he demanat. Jo no he demanat cap llista.
Una llista? Jo no he dit res de llista.
Sí, home. Sí, home, la no, no, llista jo, dels diputats...
Jo no he dit res de diputats, home, no, sí. Però si és que, no és en aquest fragment. Jo, si vol, li poso el fragment. És un altre fragment.
Senyor Millo. Senyor Millo. Senyor Millo.
Carregar és un verb del senyor
Enric Millo. El que no pot ser és que intentin fer creure que jo he demanat una llista de diputats per portar-los a la Fiscalia, perquè això és
fals.
Però
senyor Millo, vostè no entén.
No crec que vostè
tingués la intenció de portar ningú amb llista als tribunals.
Ja li agraeixo.
D'acord?
Ja
però vostè no entén, o no vol entendre, que en aquest context demanar un per un i portar-los davant dels tribunals, demanar que s'aixequin un per un i portar-lo davant dels...
Oh. No portar-lo als tribunals, no ho dic enlloc, que s'aixequin, no. La votació ens havien dit que seria secreta. I jo vaig demanar que, perquè quedés clar que alguns diputats no volem no participar.
Que escriguin si secreta, els diputats
que si
una a
secreta,
un.
No haguéssim sapigut qui vota, qui no vota.
Senyor Millo, de veritat. Que escriguin els diputats una a un i després acaba. Que
votacions una a un.
Una a un.
Pujant a la trim del Parlament.
És un sistema
de votació.
I després acabes dient que això té conseqüències legals i que aniràs als tribunals. Què vol dir? Que aniràs a collir rovellons?
No, perdoni. Una apel·lació al compliment de la legalitat i una apel·lació i recordar que hi ha unes lleis que s'han de complir, això no es pot considerar mai una amenaça. Perquè si no estem posant el món al revés. És a dir, recordar, és a dir, que quan hi ha un semàfor vermell no es pot passar, no és una amenaça. Que quan a vostè li suspenen el carnet de conduir perquè li han tret els punts no pot conduir, no és una amenaça. S'ha d'esperar que li torni. Si vostè no aprova selectivitat, no es pot matricular a la universitat. Ha d'esperar que li ha d'aprovar-la.
Si
I
diuen...
tot això, recordar aquestes coses, els que se les volen incomplir, passar pel forro, sí. Com alguns intenten utilitzar el Parlament en benefici propi, fent el que els hi doni la gana, com si fos una joguina de plastilina, jo no estic disposat a acceptar-ho, això.
D'acord.
Perquè com a demòcrata vull que es complegui la legalitat vigent democràtica. I no pot ser que s'intenti criminalitzar aquells que facin bé.
Vostè que es proposa com a demòcrata tantes vegades també ha d'entendre una cosa molt ràpida. Si vostè demana que s'identifiquen i després diuen que aniran a la Fiscalia...
Perdó, sí. Ens identifiquem cada dia quan votem.
La relació, senyor Millo, la relació entre una cosa i l'altra és inevitable. I ara, per això no ho entenc.
Això és una interpretació interessada i perversa.
No,
en el Parlament...
Senyor Millo, vostè confia en els lletrats del Parlament o no?
Confia en els lletrats del Parlament?
Els lletrats
no tenen l'obligació, si no se'ls demana, d'informar de quins diputats voten o no voten en una votació secreta. Jo el que vaig demanar...
Els lletrats van dir que aquella votació es podia fer, sí o no?
Els lletrats no... Ja ho diu el reglament, no han de dir els lletrats. Les votacions poden ser secretes quan es tracta de designar persones.
Però si es podia fer la votació...
Però deixa'm explicar. El reglament permet que quan es designen persones, si es pot fer secreta, es pot fer, no obliga a fer-la. Jo vaig demanar que aquella votació no fos secreta. Entre altres coses, perquè tenia molt interès en que quedés clar que els diputats del meu partit no votaven aquella votació.
Però després va dir que anirà a la Fiscalia.
I tota la resta de grups,
però
a posar en coneixement la resolució que jo considero il·legal. Una cosa és impugnar un acord i l'altra cosa és la interpretació que vostès estan fent, que és perversa, és malèvola.
La que ha fet moltíssima gent.
L'ha fet algun mitjà de comunicació i llavors l'han difós altres mitjans de comunicació. Sí, a més, lo rellevant, crec jo, no és posar el foco en aquell que demana transparència, que sóc jo. Lo rellevant és posar el foco en que al Parlament hi ha una sèrie de grups parlamentaris que voten una cosa il·legal. Aquest és el foco. Com es pot posar el foco sobre el que demana transparència?
És absolutament surrealista. Un càrrec públic i un representant públic que jura el seu càrrec i que està habilitat a exercir el seu càrrec per la llei, en virtut de la llei, sigui el primer en incomplir-la. Dos, és gravíssim que un diputat, si té alguna cosa que en consciència no li permet exercir el càrrec segons li otorga la llei i li confereix la llei, no dimiteixi. Això és fonamental.
Senyora, aquesta que té que veure tot, si no, que estem
parlant. No, sí que té que veure. Si no pot exercir el teu càrrec...
No té res a veure. Jo demano una identificació i amenaça si el Bern no li agrada al senyor Millo.
Si la gravetat de l'assumpte és que un diputat vulneri la llei a l'exercici del seu càrrec.
Sí, això és terrible. Tenim un problema, que és que no li carrega el mòbil al senyor Millo per posar aquest document.
A saber lo que va dir. Però hi ha un dubte, un tel de dubte, senyor Millo.
Hem
que demanar la identificació i apel·lar
literalment perquè vostè va morir.
Però admetrà vostè, com jo al principi li he admès que jo me fiava absolutament del que vostè em diguera, m'admetrà vostè que aquesta cosa que vostè diu que és malèvola no és malèvola. Sí, és una interpretació plausible en vista a el que vostè va dir.
Perversa, intencionada.
No, això li sembla a vostè.
Home, però si estan amenaçant cada dia.
No.
Amb la sacrosanta llei.
Però vostè, quan es posa davant d'un semàfor vermell, considera que l'estan amenaçant. No, un semàfor vermell és una norma de convivència. Vostè ha de parar quan hi ha semàfor vermell.
Però si vostè baixa del cotxe i va amb que se l'ha travessat i li demana el DNI, home, clar, és que no és el mateix.
No li demano el DNI a ningú, jo.
El DNI o la identificació. Identifica-se que se l'ha passat en roig.
Si vostè va pel carrer i veu que un senyor li roba el bolso a una senyora i ho posa en coneixement de les autoritats, diguéssim, el foc on s'ha de posar? No. Vostè, que és un delató, un xivat, un Judas, perquè ha dit que hi ha un senyor que li ha robat el bolso a la senyora, o que hi ha un xoriço lladre que li ha robat el bolso a la senyora?
Home,
és que
estem...
És el món al revés, això. És el món al revés, això.
Depèn de si vostè escolta això, Brassens o no.
Perdoni.
Vaja, són les 10 i 2 minuts. Moltes gràcies.
Gràcies.
No. Ara l'acomiado. Només una petita cosa, perquè jo a vegades tinc els reflexos curts i jo no m'he considerat mai ni un bon periodista ni sobretot un bon entrevistador ni res que se li assembli. L'únic que li vull comentar avui, senyor Millo, que vostè pot estar en desacord amb el que he llegit avui de l'editorial del meu amic Màrius Carol, que pot estar molt en desacord... Perdó. No, amb el que he fet jo. Molt en desacord amb el que ha dit avui la Marta Alós, però li asseguro. I que això, primer per començar, és una ràdio privada. Que aquí, sempre, i sobretot, jo crec que ho pot corroborar vostè, venint cada dia, com bé hi va, de Girona, que aquest programa intenta tenir la màxima pluralitat d'opinions, algunes en contra del seu pensament, unes altres a favor del seu pensament, com es pot veure aquí, cosa que agrairia que vostè... quan vagi a les tertúlies de Madrid, li diguin que en aquest programa hi ha les veus de totes les opcions polítiques que hi ha al bar parlamentari català. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat.
Jo li asseguro, a més, que estic molt agraït de que vostè m'hagi convidat avui i que respecto absolutament la seva línia editorial, que la puc compartir o no, però que la respecto absolutament. Perfecte. I que també és cert que aquí, com s'ha pogut comprovar, hi ha veus que pensen d'una manera i d'una altra, cosa que no passa en tots els mitjans públics, que a més estaria bé. Seria bo. I que aquí sigui una realitat també em sembla molt bé. Altra cosa és que puguem discrepar.
Els mitjans públics en parlarem l'altre dia, en aquest cas.
Es refereix a Televisió Espanyola, suposo.
No, precisament.
No, em referia
a la televisió pública d'aquí.
No, doncs vingui a d'aquí. Vagi a TV3 i demani, sisplau.
No,
vagi a TV3.
Jaume, parlem un dia.
Ja ho he dit, que n'hi vaig allà. Ja ho he dit també.
Senyor Millo, moltes gràcies.
Gràcies a vostè.